busca un pols metàl·lic, el batec d'un artefacte, l'empatia d'un robot que juga lliure de patrons. Les seves creacions omplen d'aires psicodèlics places, palaus i sostres de museus, aspiren a sincronitzacions biomecàniques i busquen la confiança entre espècies. Elles s'endinsen en residències artístiques, ensamblatges cognitius i sistemes algorítmics que mai semblen arribar a un final. Generen seqüeles, perquè la recerca d'estats d'evolució en els cossos i les consciències, la relació d'allò virtual amb l'element orgànic, no es resol d'un sol cop. Tot és canviant i permutable. La continuïtat líquida dels seus ecosistemes simulats i codis existencials apela a noves sensibilitats i genera espais que parlen, s'observen i també ens miren, provocant preguntes, permutes i alteritats. Transforma cables, deforma codis i busca la poètica de les experiències interactives a través de caixes de música infinites, bucles de possibilitats i tecnologies tan crítiques com lúdiques. Avui al Repetidor connectem amb el multivers de metamàquines, arts expandides i tendreses elèctriques de la Mònica Ríquic. Hola, Mònica, benvinguda al Repetidor.
Hola, què tal?
Com estàs?
Molt bé, molt contenta de ser aquí.
És meravellós tenir-te a la ràdio a les biblioteques i també m'agradaria saber dir, és meravellós tenir-te ara què? Perquè sé una cosa que fas, però tu en fas tantes. En què estàs ara de les teves investigacions, escenaris performatius? En què està ocupada la Mònica Ríquic?
Bueno, jo ara fa un parell d'anys que estic treballant a nivell conceptual al voltant de la idea de la robòtica assistencial. Va ser un projecte que, bueno, un concepte que va caure una mica de cop sobre mi quan vaig guanyar una beca europea per treballar al l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial aquí de l'UPC de SIC, i a partir d'aquest, bueno, d'aquest starting point, no, una mica he continuat desenvolupant com una sèrie de projectes. Jo treballo bastant per sèries de projectes perquè necessito com més temps per anar païnt, no, i m'encanta com sentir com els conceptes i les formalitzacions es van transformant. I per una altra banda estic treballant en un projecte col·laboratiu més de gran format gràcies a una de les beques d'experiències immersives de la Generalitat, bueno, una subvenció, i estic treballant amb l'artista i poetisa Maite Gómez Molina. I amb conjunt amb el Degenerative Art Museum estem fent un projecte conjunt sobre com repensar el que és una experiència immersiva des d'una experiència amable, tranquil·la i de recuperar la confiança en la tecnologia.
Genial, genial. És bon primer claim, primera crida del que parlarem avui, perquè parlarem això d'aquestes empaties i d'aquesta relació de l'humà o de l'orgànic amb el que és la màquina i les interfícies virtuals. És interessant, per qui no et conegui, parlar d'aquella cosa que se li diu bio, no? Mònica Ríquic, qui és? He agafat una, que podria estar també com una mica antiquada, no ho sé, que és la del CCB, del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
Sí.
Està antiquada, no? Però bueno, agafem com les primeres línies, vale? És com una mica, ja veuràs que és un joc, eh? Mònica Ríquic, artista electrònica i programadora creativa. Enfoca la seva pràctica en el codi creatiu i l'electrònica i els combina amb objectes no digitals per crear projectes interactius, sovint emmarcats com a jocs experimentals i instal·lacions robòtiques. El seu interès radica en l'impacte social de la tecnologia, des d'enfocaments educatius i fins a experiències sociològiques. Vale. Això, tu, quan vas pels puestos, coneixes algú de nou, o al sopar de Nadal, que li has d'explicar a una tieta que fa molt que no veus, el que fas, o si fos un cairon televisiu, no? Allò que posen en tres paraules, t'has de descriure. Què fas? Com ho expliques? Deus estar farta de... A veure com li explico de manera senzilla a algú el que jo faig.
Jo crec que més problema que la meva tieta o algú que vagi per allà, a mi em passa una mica quan vaig de festa, saps?
Sí, eh? Quan vas de festa? Vale, bona, sí. No havia posat l'exemple a la discoteca, allà cridant a l'orella.
Normalment, simplement el que dic és que sóc artista.
I que ets artista.
Llavors entren allà moltes capes de preguntes, no?
M'agrada el ultra resum. Podia tenir 500 pàgines a la teva bio i tu dius, mira, sóc artista.
Sí, ja està.
Una de les premisses per convidar-te al Repetidor és que condueixes el Club de Lectura sobre Intel·ligència Artificial de Biblioteques de Barcelona, on es reflexiona amb el públic sobre això, el paper de la intel·ligència artificial i altres coses a la cultura i a la societat. De fet, hi ha tres textos que treballeu, un assaig, una novel·la i una recerca tecnopolítica, i ja l'octubre i el novembre heu treballat amb La Clara i el Sol de Kazuo Ishiguro, que això dedueixo que és la novel·la. L'assaig deu ser Lo Impensado, una teoria de la cognició no consciente i los ensamblajes cognitivos humanotécnicos de Catherine Hales. I a partir del 3 de desembre treballeu sobre una gènia, que és la Kate Crawford, i el seu Atlas d'Intel·ligència Artificial. Què ens pots dir del que aporta la Kate Crawford i també de l'experiència acumulada en aquest club de lectura sobre intel·ligència artificial, com és el públic que participa?
Sí. Bueno, jo he de dir que m'he sorprès molt gratament amb el que és l'experiència del club de lectura. A mi se'm va oferir i va ser una mica una decisió intrèpida, no? Va ser en plan, bueno, ¿sabes? Vamos a lanzarnos. A mi m'agrada molt llegir, m'inspiro molt amb els llibres, però va ser en plan, ah, mira, com seria dinamitzar un club de lectura en una biblioteca pública, que per mi els espais d'aquest tipus, no, com biblioteques públiques, m'interessen molt, perquè jo amb el meu tipus d'art sempre m'intento enfocar, doncs, a públics generals, no necessàriament especialitzats, perquè encara que sí que és veritat que jo ja pierdo el norte i el meu discurs a vegades, doncs, potser no és tan entenible com jo penso, m'agrada molt intentar, doncs, això, poder-li explicar a la meva mare o a la meva iaia, com bé deies abans, què faig, no? Llavors, el que jo vaig fer per fer aquesta selecció de llibres va ser, comencem amb una novel·la, després entrem una mica més dintre el que és la filosofia, de pensar la tecnologia des de la filosofia, no? I després analitzar-la des de l'impacte sociopolític econòmic, no? Que és aquest últim llibre que comentaves, que és Atlas de la IA, per fer una mica un recorregut, no? De dir, vale, òbviament la intel·ligència artificial neix o s'inspira molt amb el que és la ciència-ficció, no? Que és aquesta novel·la inicial que va, bueno, va obrir un cicle amb molta esperança, de moltes ganes de continuar, perquè el públic, bueno, està ple, hi ha com 20 i pico persones, sí, cada cop. La gent té ganes de parlar de l'intel·ligència artificial, però jo aprofito aquestes ganes que té la gent de parlar de l'intel·ligència artificial per portar-los cap a altres bandes, no? Llavors, comencem amb Un clarà i el sol, que perquè no ho sàpiga, bueno, és un llibre sobre una robot androide que és assistent d'una nena, i el llibre, no faré spoilers, només diré que el llibre està escrit en primera persona per la robot.
Per la robot.
No? I això és un punt com...
Ja
com...
és un punt original.
Sí, un punt original, interessant, i que aixeca moltes idees a les que jo estic com d'acord, no? Com que ressonen bastant amb el que jo faig. Després ja vaig entrar una mica més en profunditat amb el que és aquest nom tan complicat que has dit, la Catherine Hales. Mm. Jo sóc molt fan de la idea que proposa ella de la tecnologia, no? D'entendre, com diria també el Yukui, no? La tecnologia és part del nostre esperit, o sigui, nosaltres som part de la tecnologia, no? Passen aquestes coses al voltant.
Sí, sí. I afecta això al nostre entorn cognitiu, sí, d'una manera definitiva en els nostres dies.
Sí, no és la IA i nosaltres, no? Nosaltres som part de la IA, i sobretot aquesta idea del posthumanisme, que també és molt interessant, perquè la gent quan pensa, sobretot la gent que no ha investigat tant tot això, no li ha interessat o no li ha arribat tant, quan pensa en el subjecte tecnològic sempre se'n va cap a idees transhumanistes. I a mi m'interessava molt la idea de Catherine Hales del posthumanisme, introduir el posthumanisme en contra del transhumanisme. Si el transhumanisme seria la millora de l'ésser humà a través de la tecnologia, no? I tots aquests, el cíborg i no sé què, totes aquestes idees també de la ciència-ficció, el posthumanisme és més una proposta holística, diguéssim, no? De que, bueno, de que tot està en tot, no? I això també m'anava molt bé per fer aquest punt d'entrada de l'Atlas de la IA, no? Que és més pragmàtic en el sentit de que, bueno, poden veure més exemples de dir, vale, fem un anàlisi del que van ser els processos d'esclavitud, no? I de colonialisme, i ara ho vinculem amb, diré un exemple, no? O d'extracció de mineria, i ara ho comparem amb el que està passant amb... És que vaig llegir el llibre en anglès i em surt labor. Amb la feina,
amb
no?
La feina.
Amb la feina que hi ha darrere d'aquests sistemes, no? No és... La IA no és un núvol, no? És un cos de persones, de minerals, de tot, no?
I de direccions i sentits, perquè la Kate Crawford suposo que s'endinsa més amb això, amb la relació amb el turbocapitalisme i les intencions que hi ha darrere de cada... Sí. I encara en parlarem una mica, però és això, hi ha una manipulació.
Sí, i a veure com els hi entra. Primer estàvem molt entusiasmats, el segon em van venir i em van dir, Mònica, no m'ho sentiu nada, i jo, bueno, saps? Però van sortir converses molt interessants, i ara aquest tercer, el que sí que he de dir és que m'han demanat que faci un altre club de lectura, el qual estic
genial.
Molt contenta, però només amb ciència-ficció. Jo, bueno...
Como le bajas un poquito, sí, sí. ¿No? Vale, això ho feu a la Biblioteca Sarrià, Club de Lectura sobre IA. Encara us podeu apuntar al del 3 de desembre, a l'Atlas d'IA de la Kate Crawford, i en tot cas, segurament, la Mònica Riqui tornarà i en farà més. Ara que sabem quin és l'estat actual, en quins estadis es mou ara la Mònica Riqui, tal vegada ens caldria saber d'on li ve tot això, quina va ser la guspira que va encendre la irradiació d'inspiracions de la nostra artista d'avui. Vale, Mònica, busco la Mònica petita, la que encara no feia birres. En quin moment t'adones que la teva missió, la teva professió, de fet, esdevindria aquesta cosa a mig camí entre la investigació, l'educació i la cosa performativa entorn als ambients, electrònics, mecànics, interfícies, codis... Hi ha un origen secret, hi ha un moment epifànic que la Mònica, estudiant o de petita, inclús s'adona que vols divulgar sobre això, vols fer accions sobre això?
Bueno, jo crec que em vaig... jo no ho vaig pensar molt, vaig anar fent coses, però sí que m'he estat adonant que hi havia pistes, no? Hi havia coses en el passat que a poc, arrel d'anar fent altres projectes, és quan m'he adonat. Per això, abans quan et deia, la vida és antiga perquè jo sempre intento canviar una mica perquè al final som mutables, no? Anem canviant. Llavors, fins i tot la descripció de la teva bio, els punts on posa l'atenció t'interessen menys uns o els altres, no? Vas
clar,
canviant.
La retocaries constantment.
Sí, som éssers canviants i com a humans això és una cosa molt peculiar nostra i és molt guai.
Doncs això, estic content de la intro que t'he escrit jo perquè aquí sí que deia això de la cosa inacabada i que sempre hi ha permutes.
Però és així. Jo, més a nivell conscient, com si diguéssim, jo, la primera decisió conscient de ser artista va ser estudiar Belles Arts, però jo pensava que anava a pintar, un terrible error, va fatal.
Com pensa la gent que parla a la discoteca.
Sí, exacte. No. També en aquell moment, clar, estem parlant de l'any 2004, l'UDART, ciència i tecnologia no existia, no? Llavors, arrel de fer animacions, perquè el dibuix sí que se me'n donava una mica més, i arrel d'haver tingut experiència amb ordinadors, que ara explicaré una mica de forma breu, que a posteriori em vaig adonar que era això una mica el que em va atreure, vaig llavors fer classes de net art, que és art amb xarxa, abans fèiem les pàgines web amb Flash, no? I amb Flash podies fer animacions. Llavors ara no, Apple va decidir que això no, els seus telèfons no, llavors el de Flash ara té un altre nom,
veritat,
Animator.
És veritat, després però... el Flash va desaparèixer, sí. És com, ostres, jo he invertit hores en això.
Sí, bueno, ara Animator és similar a això, crec que es diu Animator, bueno, no sé, els dissenyadors em corregiran. Allà va ser on vaig començar a programar i llavors ja vaig fer el màster i tot això, ja, això és decisió conscient. Però després, amb el temps, em vaig adonar de que jo, el 98, si no m'equivoco, vaig viatjar als Estats Units perquè la meva tieta vivia allà i llavors allà hi havia internet, ¿vale? Aquí no hi havia internet. Llavors em vaig quedar flipadíssima amb l'ordinador visitant la pàgina web de Disney, bàsicament perquè jo tenia 11 anys o por ahí, i allò descarregava superlent, no? Però allò del clic a mi m'encantava, em passava hores allà. Llavors jo també dibuixava, no? Llavors els meus pares es van fixar que jo dibuixava ordinadors, no? Vaig començar a dibuixar ordinadors perquè em flipava moltíssim. I a part, me'n recordo perfectament un dibuix que vaig fer que era jo com el Núvol Quinton, ¿vale? Perquè també... O sigui, era jo com el Núvol Quinton amb un ordinador.
Amb un ordinador, sí, referencials.
No? Llavors els meus pares van dir, comprem-li un ordinador a la nena perquè això serveix per treballar, no?
Son Goku amb ordinador, molt bé.
Sí, però era jo, eh?
Sí. Però eres tu, era molt carrític.
Llavors, en aquell moment, doncs, era més barat construir-se un ordinador que comprar un ordinador, no sé, que te'l regalés al banc. Això també passava abans, molt raro. I llavors el meu cosí, que tenia 4 anys més que jo, doncs ell tenia moltes aficions, però en aquell moment li havia donat per construir ordinadors. Llavors vam anar al carrer Sepúlveda a comprar el PC Green i tot això, doncs ordinadors per parts, no? I jo sempre m'havia fascinat i sempre li preguntava, dic, és que no entenc per què comprem aquestes plaques verdes i després surt la web de Disney. O sigui, en quin moment, saps? Sí.
Com es connecta tot.
Clar, i a part aquelles teles de tubo, no? Jo pensava, jo m'imaginava mons dintre d'aquestes teles de tubo, en plan, què hi ha aquí? O sigui, què hi ha aquí dintre, que fa i tal? Suposo que m'ho vaig deixar preguntar quan vaig començar a jugar al Monkey Island i coses d'aquestes amb floppy disk. Ja només jo em responia. Però estava molt acostumada a passar molt de temps davant de l'ordinador. No pensava mai que fos la meva eina artística i llavors al final, doncs, van estudiant el màster i tot això. Era una eina que per mi era creativa i jo estava molt còmode allà.
Clar, sí. Perquè aquí has anat a parar, has tocat una mica, una mica així tangencialment. Bueno, saps abans que dèiem la descripció en breu? Jo també diria inventora, perquè tu ets una mena d'artesana del software, fabriques robots, busques altres formes de relació entre jo mecànic i nosaltres. Hi ha com un moment de primer invent, el teu primer robot, el recordes? Hi ha una primera cosa que dius, això ho he creat jo i s'està movent.
Me'n recordo molt i últimament ho estic fent servir en les meves xerrades quan parlo de robòtica, perquè per mi té relació amb la robòtica assistencial. O sigui, abans de fer el meu primer robot, me'n recordo de planejar el meu primer robot.
Ah.
Era un gos robot.
Gos
no deixaven tenir gossos. Llavors, jo dibuixava un gos, jo m'imaginava que faria un gos. Jo em recordo fer-me plànols de dissenyar-me un robot gos, que llavors amagaria dels meus pares, però com el podia amagar en una caixa no passa res.
I llavors jo l'amagaries, eh?
Sí, l'amagaria, clar. I també, fins i tot reflexionant, no?, entorn a aquesta idea també de la robòtica assistencial, els viatges de gènere, no?, i tot això que hi ha des de les cures fins a la robòtica, no?, moltes coses. Molts cops m'he preguntat per què ho amagava, no?, i si era perquè no volia que me'l traguessin o perquè creia que la robòtica no em pertanyia a mi com a nena dels 90, no? Nosaltres havíem de jugar a Barbies i coses d'aquestes, no? Que és el mateix que quan jo muntava els ordinadors amb el meu cosí, era com una cosa que feia ell, jo mirava, no era algo que em pertanyia. Llavors, la primera cosa que es mogués, algo que es movia i que, ostres, no sé, jo sí que me'n recordo que el primer cop que em van ensenyar Arduino.
Stop, expliquem què és Arduino per qui no ens estigui escoltant i no ho entengui.
Sí, tal i com ho explico jo ara mateix en les meves classes, imagineu-vos que és un ordinador molt simple, com és una placa, molt simple, que té un petit cervell, encara que no m'agrada parlar de que els ordinadors tenen cervell, però com un petit xip, no?, que funcionaria de cervell, que li permet sentir i reaccionar en el món, no? Doncs si ens imaginem una rentadora, vale? Doncs una rentadora pot sentir el món, pot sentir si té aigua, pot sentir si té robes, pot sentir si la porta està tancada, no? Pot sentir quin programa li estàs col·locant i pot reaccionar, no? En funció al programa que li has posat, doncs fa, treu aigua, centrifuga, no? Fa doncs imagina't que la placa que controla aquesta rentadora tu la poguessis connectar a un USB i programar-la perquè faci pel que els motors, els sensors i els botons i tot això facin el que tu vulguis. Llavors Arduino seria aquesta mena de placa de control, no, servei obert, que d'una forma molt fàcil amb un USB pots programar i pots fer el que tu vulguis.
Doncs ja per anar acabant, la Mònica Riguic té un munt de treballs exposats internacionalment, mostres interactives a un munt de llocs, un munt de coses per explorar, però podríem repassar algun dels teus treballs, no ho farem necessàriament en ordre, perquè, per exemple, a nivell ràdio m'ha interessat bastant sentir com anava aquell invent que vas fer fa uns anys que es deia alguna cosa així com la màquina inflable. Estem sentint gent projectar la veu a sobre d'una mena d'instrument musical col·laboratiu que consistia en uns globus tubulars i que reaccionaven d'alguna manera al so que els hi arribava i la gent per això s'hi apropava i feia crits o feia sons.
Sí, es diu The Inflovable Machine i és un joc de paraules entre inflable i estimable en anglès.
Per això he dit alguna cosa així perquè era impossible de traduir.
Sí, era Inflovable Machine.
The Inflovable Machine.
A mi és un projecte que em fa molta il·lusió i de fet el vaig fer l'any 2019 si no m'equivoco, i ara l'acabo de tornar a exposar aquest any.
Sí? A on?
Al Festival d'Arts Digitals d'Atenes. Jo el tinc molta estima perquè és el primer cop que vaig fer servir un llenguatge que he repetit molt, que són els globus aquests, no, els inflables tubulars que ara mateix formen part de la Col·lecció Nacional d'Art de Catalunya, d'Art Contemporània de Catalunya, i estan en exposició al Museu Morera, amb un altre format.
Sí,
no?
Així com penjats al sostre.
Sí, amb un l'atri de 20 metres, sí, és increïble.
Sí, amb un imaginari psicodèlic, amb unes línies, uns colors apassionants, que la gent es pot estirar en un puff i està percebent-los.
Exacte, doncs aquesta Inflable Machine va ser el primer cop que vaig fer servir aquest llenguatge, que lluny d'estar com estan ara, estaven com a línia de visió, no? I era aquesta màquina, no? Aquesta idea de fer una màquina.
Jo he vist com en una plaça.
Sí. Vaig aprendre que aquests globus no poden estar a l'aire lliure, també.
Clar, saps? Perquè si afecta l'aire lliure els
un dia
estups...
no ho vam poder encendre, un dia durant el festival, això va ser a Bratislava. No ho vam poder encendre perquè hi havia tant d'aire que, clar, volaven, no? I això, bueno, em van dir, tenim un lloc estupendo per tu, és aquí enmig d'una plaça d'aquí de la ciutat i, bueno, i no vam pensar que l'aire lliure no es poden posar.
Clar, en interior tens una cosa que a mi em fascina, que es diu la caixa de música infinita, que això és el Palau de la Música, no? Que ja ho vas fer amb una mena d'estètica que es correspon amb la de les columnes, el trencadís que decora el Palau de la Música. En què consisteix la caixa de música infinita?
Bueno, la caixa de música infinita és un experiment en el que jo, bueno, sí, seguint la meva tradició maker, doncs vaig fer com una reproducció d'una, bueno, òbviament una reinterpretació d'una columna del Palau de la Música, que està feta en contres d'acer circular, és un pentàgon. Jo vaig fer amb gresite d'aquests de piscina, doncs una recreació en píxel de trencadís de les columnes i llavors les flors, són unes flors robòtiques que es mouen i la màquina doncs s'alimenta una mica del... pot sentir, no?, això que depèn de l'Arduino, gràcies a un Arduino pot sentir pública allà al voltant i genera una música infinita, una música generativa basada en diferents...
Sí, respon a estímuls que li venen, que podríem dir són sensorials, no?, d'alguna manera, i respon amb una creació sonora. Anem ara a un dels teus projectes més recents que té a veure amb aquesta cosa assistencial que deies tu abans, projecte com ens agradaria que ens cuidessin quan ens féssim grans, però amb una tessitura ben concreta, que és la dona i la dona soltera. No sé si segueix en marxa, de moment té dues parts i es diu Somoura.
Dicen que la tasa de dependencia de las personas mayores en Cataluña pasará del 29% en 2021 al 44% en 2040 y más del 50% en 2070. En 2040 tendré 53 años, en 2070 83. Últimamente pienso mucho en el tiempo. Nos dicen que nuestras opciones se reducen con el paso del tiempo, que preparemos bien el terreno para la vejez. ¿Cómo quieres morir? Aunque no podamos elegir, preferimos en casa, una casa. Una persona muy querida me comentaba que entendía mi deseo de comprar una casa. Quienes estamos solas, Buscamos arraigo en un lugar propio, un ancla en medio de la incertidumbre. Lo había visto antes en su otra amiga. La necesidad de un hogar cuando no se puede o quiere formar una familia. Le creí porque suele tener razón. El éxito de la independencia capitalista oculta cómo dependemos de lo común. Constantemente intentan disociarnos de ello. Cada cosa en su lugar y no te metas en donde los demás. Ciencias o letras, arte o ingeniería, razón o emoción. Tenemos la libertad de mantenernos separadas.
Som Aura. Aquí hi entra tot amb el que tu jugues, no? Hi entra la tecnologia, hi entra la filosofia, hi entra això, aquest aspecte social i fins i tot de projecció de futur. Explica'ns una mica, perquè hi ha dues parts de Som Aura. La primera comença amb aquesta primera reflexió d'una dona en una mena de cuina i això, postulant com seria la seva vida i de quina manera li agradaria que fos o, de fet, criticant l'estat de les coses.
Sí, també té IA. La meva veu no és la meva veu, és una IA. Que vaig entrenar. Sí? Per això fa com coses rares.
És una IA imitant-te.
Intencionalment, sí, bueno, que ha pres de veus meves i la faig servir. La faig servir bastant. Buah, intentaré ser breu, però és que jo és un projecte que m'ha volat bastant al cap.
Està en marxa, no? Hi ha dues parts...
Sí, jo encara, hi ha dues parts i ara encara està oberta. Bueno, de fet, la segona part està en exposició al Festival Loop, dintre de la part de galeries, a l'App 36. O sigui, aquesta primera part va estar manifesta, per si algú li sona després si ho escolta, que va estar a Sant Cugat. I la segona part va estar a Palau Robert. Sí, durant tot l'estiu. També em va encantar perquè és aquesta idea dels públics que normalment no van a museus i arriben allà i cada cop que jo he anat allà per una cosa o altra, és un projecte que toca moltes sensibilitats. El projecte parla de robòtica assistencial, parla de cures i parla de les cures del futur, parla de, com tu bé comentaves, quina és la posició de dona. Jo d'aquí dues setmanes vaig 39 anys. En aquell moment també feia poc que m'havia separat, m'havia d'anar de la casa on estàvem junts, que ens portem, me l'estimo molt, però era en plan, bueno, han d'haver-hi canvis, no? I també, doncs, totes aquestes idees que et venen en plan, bueno, si no tindràs fills, no t'arrepentiràs... Bueno, totes aquestes coses, no?, que patim les dones de la meva edat, això per una banda, no? Després, per una altra banda, hi havia tota la idea de que jo estava treballant en aquesta beca, bueno, la residència artística, començava, com ha començat aquest tros, no?, aquest d'àudio que has posat, és la tasa de dependència de les persones grans a Catalunya, augmentarà un 25% d'aquí fins al 2050, què fem amb això, clar, no? Llavors, la seva resposta era la robòtica assistencial serà molt gran, no? Llavors, hem de millorar l'acceptació social d'aquests dispositius, llavors agafem un artista i el posem en un laboratori, no? Clar, i a mi, bueno, em van sorgir 250.000 històries al voltant d'això, no? Primer de tot, com la meva maquineta, síndrome de l'impostor, no? Síndrome de l'impostor perquè al final... A tu t'estan ficant dintre d'un espai, sigui tecnològic o no, i a mi m'agafen i em diuen, mira aquí, bolet, posa't aquí en un lloc on hi ha gent superintel·ligent fent recerca durant un munt de temps, i a part des d'una perspectiva completament diferent de la que tu tens de tecnologia, saps? Que no necessàriament és dolent, però t'has d'adaptar tu, no?, una mica a les formes de treballar, a les formes de procedir, a les expectatives que hi ha sobre tu com a artista, a la visió que pot tenir un laboratori d'enginyeria del que és la tecnologia, en un punt que pot ser sensible que poden ser les cures, no? Llavors... Jo venia amb una idea de fer una cosa molt més física i ja, quan vaig entrar allà em vaig adonar que treballar amb robòtica assistencial és definir com volem envellir, no? Definir el futur.
Una mica el món del demà, sí, sí.
Sí, llavors, aquest primer vídeo, no? que és el primer output, el que vaig fer va ser, bueno, mira, jo el primer de tot he d'entendre què són les cures.
He posat el primer perquè ho havia editat primer amb el discurs del segon i pensava, buah, és massa cru això. O sigui, amb el primer s'entén una mica més amb l'inici.
Sí, per això tenen un ordre, està bé. Llavors, el primer que vaig fer va ser, dic, vale, no puc produir, o sigui, no puc produir fins que jo no entengui, jo mateix entengui què són les cures, perquè jo no necessito cures, tinc un cos normatiu, una ment també, no sóc usuària de cadira de rodes ni res, no necessito cures, sentit més ampli o assistència, no ofereixo cures, els meus pares, per sort, estan bé, no tinc ningú a prop que se m'imposi l'imperatiu ètic de les cures, no?, que això és un tema molt interessant que vaig anar descobrint, que també surt en aquest vídeo sobre aquest imperatiu ètic que hi ha sobre les cures, sobre certs sectors de la població i sobretot sobre el que és el tema de la família, no? També començo a preguntar-me què és la família, no? Què és la família quan molta gent al meu voltant, la idea, que, i, o sigui, nosaltres, que se suposa que som les persones que estem començant a tenir famílies ara, no? O ja fa uns anys, no tenim famílies com nosaltres vam créixer. La idea de família està molt més expandida, no? Hi ha gent que no té fills i pot tenir una família, hi ha nens que tenen quatre pares, jo què sé, saps? En plan, hi ha molts formats diferents, llavors... Si nosaltres serem, al final serem la gent gran, no? O sigui, aquesta població que està envellint seré jo, no? Llavors, com vull jo que sigui, com vull envellir, no? Mm-hmm. Llavors, hi ha diferents coses que podeu veure tota la informació a la web, no? I a part també, com és tan actiu que continuo fent xerrades i coses sobre el tema, però per anar concretant una mica, jo el que m'imagino en la segona part del vídeo, no? Aquesta segona part del projecte... Ah, bueno, perdó, hi ha una cosa important que he de dir. El projecte vaig escollir centrar-me en un robot que estàvem fent dintre d'aquest del laboratori, de l'IRI, mm-hmm. que era un robot que servia per donar de menjar a persones, vale. Vale? I la raó per la que vaig escollir aquest robot, i jo sempre dic que per això el projecte va caure una mica per casualitat, és perquè va coincidir que quan jo estava allà de residència, finals del 23, principis del 24, ells estaven desenvolupant una versió in-house d'un robot que dona de menjar. Llavors, jo, com vinc del Maker, torno a repetir, jo penso amb les mans. Llavors, per mi era una forma de dir, vale, doncs jo vaig a seguir el desenvolupament d'aquest robot, jo faré una rèplica d'aquest robot per, mentre jo construeixo, entendre quines són les condicions de creació d'aquests tipus de dispositius, alhora convidaré a persones que venen una mica més del meu entendiment de les cures i de tecnologia al laboratori, que van ser des de sociòlegs, investigadors, artistes, fins a la Carina Folladosa del sindicat Sindillar, o també vaig estar parlant amb el Xavi Duà i la Patricia Carmona, que són activistes per les persones amb diversitat funcional, no? Que són ballarins, són persones usuàries de cadira de rodes i tot això. Llavors vaig fer tota una amagama de bum, 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 no? I la meva idea era, vale, jo construeixo aquest robot, que és igual que aquest, i després jo faig la meva versió, que allà és on entra la segona part de Somoure, no? Que és la creació d'aquest robot per mi. Llavors és el que deia, jo faig aquest exercici que dic, vale, la població està envellint, jo formo part d'aquesta població que està envellint, i en comptes de veure-ho malament, escolta, jo estaré al centre del Silver Economy, no? Que li deien, jo estaré al centre de l'activitat social, econòmica i d'interès i d'atenció, perquè serem al centre del món, no? Primer de tot, subvertir aquesta idea de dir, per què ho veiem com una cosa dolenta, perquè sempre el ser gran, no?, que està associat al ser dependent, que està associat al no ser productiu o productiva, ho veiem com una cosa dolenta, no? Llavors jo penso, vale, doncs si jo sóc una dona, seguint aquesta idea, no?, de la primera part, que és a la cuina, si sóc aquesta dona soltera que no tindré família i tal qual, doncs pues me voy a ir de cita, saps? I si jo tinc una cita, jo no vull que tenir un robot que em doni de menjar, que sigui una mà, que estigui aquí a sobre la taula i tal qual, no? Doncs em vaig inventar aquest dispositiu, que és un wearable, no? Wearable és un dispositiu que portes,
pots portar,
que és com una mena de diadema, que a part me hace estupenda i guapíssima, i em dona de menjar i jo puc... I llavors també el vídeo surto jo envellida, a mi, bueno, en realitat és en Pospo, i...
Sí, aquí sí que vaig notar una mica la IA, eh?
Sí, sí, aquí sí. L'altre dia vaig donar una classe i em va dir, ah, eres tu? I jo, ostres, dic, a veure, sí, saps? Sí, però bueno, està bé. I a part també m'agrada perquè és una IA imperfecta, no? No és una IA... En realitat, això ho vaig fer amb una aplicació que es diu FaceApp. Mm-hmm. Tothom sap, la típica que sí. Tenies que feies una foto i feia gran. Sí. I llavors hi ha un codi que ho podeu trobar, que és open source online, que el que fa et fa les transicions, tu li poses qui... És que ni tan sols és IA, 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 saps? Mm-hmm. Que la IA, ara tot li diuen IA i no. Això és computer vision o processament d'imatge, no? Llavors, és imperfecta perquè jo vull que sigui imperfecta també, o sigui, no és polida, no sap interpretar la carn d'una persona gran, no? O alguna cosa així, no? També hi ha una poètica amb com està fet el vídeo que em sembla curiosa. I bueno, llavors jo presento, no, amb l'àudio que acompanya aquest segon vídeo, és el manifiesto d'autonomia relacional, no? En el que jo me pongo com una abuela ciberfeminista, no? I començo a també, me'n contradic una mica dient en plan, vale, jo volia ser molt independent, jo quan era més jove, o sigui, jo, la Mònica de 83 anys, pensa en la Mònica de 40 i pensa, clar, jo volia independitzar-me molt, no? Volia reclamar aquesta idea de que jo soc independent, no sé què, però bueno, ara amb el temps, ara que necessito les cures, me n'adono que les cures no és que algú necessiti, sinó que és una xarxa, de nou, com deia la Hales, no? És una xarxa d'interconnexions que agafen lo polític, lo personal, lo públic, no? I ja et dic, és que puc parlar molt, perquè és que a part també el tema de menjar és molt, molt després,
per mi, significatiu,
és supersignificatiu i és molt bonic. I és aquesta membrana que es creu entre lo públic, lo provat, lo íntim, i que alhora, si ho has de fer cada dia, li has de donar de menjar cada dia, tu et converteixes en un robot, no? I, bueno...
Sí,
bueno. Allà ho teniu.
Infinit. Has elevat moltíssim el discurs i ens estaríem hores. Però, mira, Mònica, jo per anar acabant, sí. Davant teu, que ets això, una gènia, una pensadora, un artista, he decidit tenir la idea més bàsica i cringe del món, que és no tenir idees i demanar-li a la IA, bueno, lo de siempre, lo que hace todo el mundo, no? Li he demanat que et faci la cosa més òbvia del món. Un joc, no? Vinga. Un joc dedicat a la Mònica Ríquic per acabar. Te'n locuto tal qual ho ha perpetrat la maquineta, i tu decideixes si jugues, si passes, si el comentem passa a passa o te'l carregues directament. miqueta de bombo a negres per fer el joc. Mira, diu la IA. Dinàmica final. I-A-O. I-A-I-A-O. Ja la primera brometa, eh? Increïble el títol, eh? Un joc ràpid i absurd per tancar amb humor. Et diem parelles de coses... No, és que és l'ho de sempre. I només pots respondre amb una de les dues opcions sense pensar gaire. Tu no, que no ha pensat gaire... Vale, te les vaig fent, eh? Codi o intuïció?
Són el mateix.
Clar, però... Arduino o plastilina? Jo et dic el que m'ha escrit la IA.
Arduino.
Vale. Aleshores, hi ha una, la tercera, que no estava malament, que és molt bàsica, però jo l'he millorat. La IA ha fet soroll o silenci i jo ho he rematat i posat soroll blanc o silenci ensordidor. Això té una mica més de rotllo ara, no?
Sí.
El humano aquí interviniendo.
Soroll, soroll.
Soroll, soroll blanc. Sí, jo diria el mateix. Aquestes, ja veuràs que al final la cosa va de traca. ChatGPT o Tamagotchi?
Tamagotchi.
Claro. Humans millorats o màquines humanitzades? Que és com, what the fuck?
Uf, cap.
Vale. Club de lectura o club de videojoc? No sé què vol dir això.
Un club de lectura amb videojocs.
Vale.
Això ho feia un amic. I vale. Molt guai.
Està guai. Exposar o experimentar? Això no t'ho podem fer triar, no? Perquè...
És el mateix.
Clar.
Les meves exposicions són experiments i qui fa manteniment ho sap.
Clar. I la darrera que posa aquí amb una emoticona de riure molt perquè riu la màquina, és IA o IA IA O. Que suposo que apela a una cosa molt moderna d'avantguarda o IA O, IA O, suposo que remet al canvi a les cançons antigues, no sé.
O.
O, no?
O.
Molt bé. Doncs ens passaríem hores, segles i mil·lennis, de fet, ens passaríem totes les edats de l'home parlant amb tu de totes aquestes arestes de la relació entre l'humà i la màquina, però com tots els mecanismes, el repetidor també ha de trobar una costa a la qual arribar. Mare de robots, reina de les metamàquines i navegant de les interfícies, creadora de Harvard Artesanal, investigadora, inventora, performer... Si voleu trobar la Mònica Ríquic, ja sabeu, club de lectura sobre IA a les biblioteques de Barcelona. Mònica Ríquic, gràcies per respondre a la crida al repetidor.
Moltes gràcies.